Accions a les línies R2, R1 i R11 de Rodalies per les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal i de la futura estació de la Sagrera, Cristina Cantal.
Les cues i els problemes de primera hora s'han tornat a produir aquesta tarda provocant les queixes dels usuaris.
Un merda impressionant, perquè has de fer 1.000 transports de metro, de tren... El metro estava tancat, he tardat 3 hores en arribar, agafar el bus, un follon.
Hi ha molta gent, els busos van patats, els metros igual... Hi ha informació, però clar, tampoc, com és Rodalia, Renfe, doncs tampoc et fies molt bé.
Bueno, he sigut previsora i he agafat el tren de mitja hora abans.
Gran expectació al Regne Unit i al món per l'última adéu a la reina Elisabet II d'Anglaterra.
Serà enterrada finalment a partir de 7:45 aquesta tarda a la capella de Sant Jordi de Windsor, al costat del seu marit, el príncep Felip, mort a l'abril de 2021. Tot plegat després del funeral d'estat d'aquest migdia i de 10 dies d'actes d'homenatge.
La Generalitat multa 33 immobiliàries per saltar-se la llei que les obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies vulnerables.
Per incrementar la inspecció, l'Agència Catalana de Consum invertirà gairebé 2 milions d'euros en una campanya que també informarà la ciutadania sobre els seus drets relacionats amb l'habitatge, ho ha explicat el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
Disposem d'una llei valuosa per protegir el dret bàsic a viure en un habitatge digne. I cal que la ciutadania la conegui per fer-la complir, que en sàpiga quins són els drets que n'emanen. Volem una societat empoderada que és coneixedora i defensa els seus drets bàsics per poder esdevenir, en definitiva, un país més just.
Els Mossos investiguen l'atracament mortal que s'ha produït aquesta matinada a un bingo de la ciutat de Tortosa.
La víctima és una treballadora de l'establiment que ha mort després que els assaltants li hagin disparat al cap. Un client també ha resultat ferit greu.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El grup d'atracadors hauria disparat al client del local només en entrar al bingo i moments després han disparat contra la treballadora de l'establiment sense que s'hagi produït cap intent d'aturar-los. La dona ha rebut un tret al cap i l'home ha resultat ferit al pit. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
La direcció de la Llar d'Infants Municipal d'Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, aparta de la feina una cuidadora a qui acusen de maltractar 12 infants del centre.
Diversos pares ja estudien denunciar-la per via judicial.
A Empordà Televisió, David Terrones.
A principis del mes de setembre, la direcció de la Llar d'Infants d'Avinyonet de Puigventós va apartar una cuidadora acusada de maltractar una dotzena de nens i nenes del centre. Va ser una companya de la cuidadora la que va alarmar de la situació, assegurant que va ser testimoni de les suposades agressions als menors.
En cultura, Sant Esteve de Palautordera presenta el 9è Festival Internacional de Pallasses de la mà del Circric.
Es celebrarà del 29 de setembre al 2 d'octubre. Serà el primer any amb espectacles a l'aire lliure després de la Covid.
Ràdio Vitamènia, Marc Mosegui.
Aquest any el principal al·licient del festival és la participació de la pallassa Gardi Hutter. Elena Doncel, que ha participat en totes les edicions del Festival de Pallasses, afirma que la participació d'artistes així és una nutrició total per la resta de participants.
Estar totes a la mateixa, com diuen, igualtat, o sigui, estem dormint al costat de Gardi Hutter.
I en esports, avui s'han presentat les lligues catalanes de bàsquet. Joan Barberà.
Que viuran demà les semifinals masculines de l'ACB a Tarragona amb els enfrontaments entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i el que enfrontarà el bàsquet Girona amb el Barça demà dimarts, per tant, aquestes dues semis i dimecres la gran final.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, amb temperatura màxima que està pujant respecte a la que teníem ahir, amb molts valors que arriben a superar fins i tot els 30 graus en punts de la Vall de l'Ebre, cap al sud de Ponent. També arriben a molts punts de l'interior cap als 28, puntualment 29 graus. En canvi, en trams de la costa, doncs, la temperatura, lògicament, queda una miqueta més frenada, però tot i així molt agradable, al voltant dels 26-27 graus. La tendència de cara a les properes hores és que continuï aquest ambient que predomina assolellat, però amb creixement de nuvolades en zones de muntanya. Avui, però, no hem d'esperar que hi hagi cap tipus de precipitació, núvols d'evolució, diurna, que s'anien trencant a partir de la tarda, vespre, i, en canvi, a partir del vespre i durant la propera nit, es formaran núvols baixos en trams de les comarques de Barcelona, punts també del Camp de Tarragona, i s'anien endinsant cap a altres zones de l'interior de cara a aquesta propera matinada, de forma que demà al matí, a primeres hores, veurem, doncs, força més ennuvolat per aquests núvols baixos i algunes boirines en molt moltes zones de la Catalunya central, litoral, peritoral central i també Camp de Tarragona. Però la resta, en general, amb el cel encara força serè i demà també a la tarda amb creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya. És tot, moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. En aquests moments hem de dir que la situació viària està focalitzada avui en problemes a la ronda del litoral, una ronda del litoral que hem arribat a tenir pràcticament 15 quilòmetres per dues incidències a tocar del nus de la Trinitat. Sortosament aquesta retenció s'ha trencat a trossets, però encara la ronda del litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat hi ha 4 quilòmetres i en sentit Trinitat 5, hi ha 3 quilòmetres per accedir al nus de la Trinitat. Això ha afectat a la ronda de dalt, encara que sortosament en aquests moments hem de dir que l'afectació més important està a Santa Coloma de Gramenet, a la denominada Pota Nord en sentit Trinitat, i a banda dels accessos nord tenim retencions al lateral de la P7, a la B30, a Cerdanyola, a la C17 a Parets i a la C33 i la C58 vies que accedeixen a Rondes i Meridiana. Compte, a la P2 ens acaben de comunicar que hi ha una incidència a Vila-rodona en sentit Barcelona, només un carril obert. Bona tarda.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que en MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
Malestar i queixes dels usuaris en la primera jornada laborable amb alteracions a les línies R2, R1 i R11 de Rodalies per les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal i de la futura estació de la Sagrera. Les cues i els problemes de primera hora també s'han produït aquesta tarda.
Són línies que transporten el 20% dels usuaris habituals que durant 3 mesos veuran com els trens de les línies R2 Nord i R11 de mitja distància comencen i acaben recorregut a Sant Andreu Comtal. Per la seva banda, els trens que van a l'aeroport surten des de l'estació de França passant pel Passeig de Gràcia.
En aquest primer dia laborable el servei ha transcorregut segons el previst, però amb molta incomoditat per part dels passatgers i queixes per manca d'informació. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dia relativament tranquil el que s'ha viscut en aquesta estació de Sant Andreu Comtal, amb riuades de gent amunt i avall, això sí, i on les arribades i sortides dels convois es van alternant per les úniques dues vies disponibles. Quan ho fan per la via 1, la sortida és molt ràpida i es fa peu de carrer, i una mica més molesta pels usuaris és l'arribada que es produeix per la via 2, ja que han de fer servir unes escales que passen per sobre de les vies i allà s'hi forma un petit coll d'ampolla inicial, un fet que ha provocat les queixes d'alguns usuaris. A banda d'aquesta situació, hem recollit reaccions de tota mena.
Un merder impressionant, perquè has de fer 1000 transports de metro, de tren, el metro estava tancat, he tardat 3 hores en arribar, agafar el bus, un follon.
Hi ha molta gent, els busos van patats, els metros igual, hi ha informació, però clar, tampoc, com és Rodalia, Renfe, doncs tampoc et fies molt bé.
Bueno, he sigut previsora i he agafat el tren de mitja hora abans i l'anada, bé, bueno, fent una mica d'investigació a veure quin és el recorregut que millor m'anava, no? I a la tarda, doncs, bueno, li perdo per 2 minuts, amb la qual cosa m'he de per a mitja hora, però bueno, adaptant-nos i resignats és el que hi ha.
Lo que veo un poco disparatado es que por lo menos pusieran otro tren más, porque yo, por ejemplo, que lo cogía y cuarto, pues ahora hasta hay 32 no pasa.
Malgrat tot, i pel que hem pogut comprovar nosaltres, com a mínim un parell de trens han estat suprimits al llarg del dia, tots dos al matí, un en direcció a Portbou i un altre cap a Sant Celoni. L'alternativa de transport més utilitzada, amb diferència, està sent la línia 1 del metro, que està absorbint la forta demanda sense problemes, mentre que els autobusos llançadora que Renfe ha habilitat i que abans fins a l'estació de la Sagrera Meridiana estan sent poc utilitzats de moment.
Gràcies, Marc. Aquestes mateixes obres afecten també els trens de la línia R1, com dèiem. Com ja han fet al llarg del cap de setmana, avui els combois comencen i acaben el recorregut a Badalona i la situació s'ha complicat encara més aquest matí per un atropellament que ha obligat a tallar part de la línia 2 del metro. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Tot i que Renfe ha posat a disposició dels usuaris 7 informadors a l'estació de Badalona, bona part dels viatgers desconeixien aquesta alteració en el servei de la línia R1 de Rodalies, la qual cosa ha provocat que arribessin tard a les seves obligacions. La principal alternativa proposada per Renfe ha estat la de continuar el camí a Barcelona a través del metro Pompeu Fabra.
Baixo dilluns i dijous, i el dijous vaig baixar a Barcelona i jo no vaig sentir res ni vaig veure res, que avui estaria tallat.
M'ha fet arribar molt tard i avui ja sortia amb molta antelació per un treball que havia de fer, però igualment arribaré tard.
Tenia conocimiento de que esta situación se iba a producir, pero creía que solamente duraría el fin de semana.
Una alternativa de mobilitat, però que també s'ha vist afectada amb una interrupció de la circulació del metro durant 2 hores per un atropellament mortal a Pep Ventura, fet que ha obligat els passatgers a agafar el metro a l'estació d'Artigas Sant Adrià. Temporalment s'ha habilitat el servei de l'autobús H10, que ha allargat el seu trajecte fins al carrer de la Creu mentre durava la incidència. Uns talls de l'R1, que recordem, es tornaran a produir els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i del 12 i 13 de novembre.
Els familiars de malalts d'Alzheimer demanen a l'administració més finançament i denuncien la seva inoperància i oblit. Amb la campanya Nosaltres tenim Alzheimer, vosaltres no teniu memòria, la Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer de Catalunya reclama que es compleixi el Pla de Demència aprovat per la Generalitat. David Navarro.
A motiu del Dia Internacional de l'Alzheimer, aquest dimecres la FAFAC ha alçat la veu. Reclama més recursos per a la investigació alhora que un augment pressupostari per tractar la demència. També que no es trigui tant a reconèixer el dret a rebre una prestació i que les subvencions es cobrin quan toca. El president de l'entitat, Josep Gasull, ha explicat que es viuen situacions molt complicades.
Persones de 40 a 50 anys que puguen tindre o Alzheimer o una altra demència frontotemporal, qualsevol altra demència, que estan en edat laboral. S'ha de treballar, s'ha de deixar, i això és un cop per a la família i per a ell mateix, pues, que hem d'intentar solventar les administracions, han d'entendre-ho i han d'intentar fer alguna cosa per a solventar, que no pot ser que tu demanes un ajut i tardes anys en rebre'l.
I és que, segons la FAFAC, les despeses anuals d'un malalt amb Alzheimer superen els 31.000 euros. Per això reclama que es doti de recursos i es compleixi el Pla d'Atenció Sanitària a les Persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu i Demència, aprovat aquest mateix any per la Generalitat.
I encara en plana de salut, a Lleida han iniciat un assaig per millorar la mobilitat de les persones amb Parkinson. L'objectiu és entrenar situacions complexes pels malalts, com ara passar per un pas de vianants amb molta gent. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
L'estudi, desenvolupat pel grup de recerca de cures de salut de la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Biomèdica, consisteix a estudiar la manera de caminar d'aquestes persones mitjançant un programa d'exercici físic personalitzat. Això ha de permetre entrenar les situacions complexes per les persones que pateixen Parkinson, com ara passar per un pas de vianants amb molta gent per esquivar, per capacitar-los. Les persones que vulguin participar-hi poden adreçar la seva petició a l'equip d'investigadors al correu electrònic diff.neurohub@udl.cat, trucar al telèfon 973 70 24 64, o respondre el formulari que trobaran al web irbelleida.org. Els participants duran a terme un programa totalment individualitzat durant 6 setmanes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. La Generalitat ha multat 33 immobiliàries per saltar-se la llei que les obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies vulnerables per no poder pagar el lloguer o la hipoteca. L'administració ha detectat una 60ena de casos. Per incrementar la inspecció, l'Agència Catalana de Consum invertirà gairebé 2 milions d'euros en una campanya que també informarà la ciutadania sobre els seus drets relacionats amb l'habitatge. Carina Bellbé.
El municipi que té més sancions greus és Terrassa, amb 10, seguit de l'Hospitalet de Llobregat amb 6, Castelldefels amb 4, o els 3 de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat. En paral·lel, Consum investiga 84 casos més en què se sospita que els grans tenidors d'habitatge també s'haurien saltat la llei des de febrer del 2019. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
Disposem d'una llei valuosa per protegir el dret bàsic a viure en un habitatge digne. I cal que la ciutadania la conegui per fer-la complir, que en sàpiga quins són els drets que n'amaguen. Volem una societat empoderada que és coneixedora i defensa els seus drets bàsics per poder esdevenir, en definitiva, un país més just.
Per reforçar la inspecció en aquest àmbit, s'incorporaran 19 professionals a l'Agència Catalana de Consum que vetllaran perquè els grans tenidors ofereixin un lloguer social a les famílies que no poden pagar les mensualitats per evitar processos de desnonament. L'objectiu és que aquests reforços permetin tramitar 100 expedients mensuals a mitjana en els propers 2 anys. A més, també es posarà en marxa a finals d'octubre una campanya per empoderar la ciutadania sobre els drets relacionats amb l'accés a l'habitatge.
En clau política, la CUP ha fet públic el nom de la seva cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve. Es tracta de la diputada al Parlament, Baixa Xanguerra,
que anirà acompanyada de Jordi Estivill com a número 2 i d'Ariadna Llena al tercer lloc de la llista.
I la Fiscalia Superior de Catalunya demana un any d'inhabilitació per càrrec públic i 12.000 euros de multa per l'exconsellera d'Agricultura i actual diputada d'Esquerra, Meritxell Serret, per la seva implicació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
El Ministeri Públic l'acusa de desobediència greu per, entre altres actes, haver aprovat el pressupost al maig del 2017 que preveia partides pel referèndum i també per haver signat el decret de convocatòria del referèndum tot i rebre els advertiments del Tribunal Constitucional. Serret va tornar de Bèlgica el març de l'any passat i serà jutjada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Obrim crònica de successos. Els Mossos investiguen l'atracament mortal que s'ha produït aquesta matinada a un bingo de la ciutat de Tortosa. La víctima és una treballadora de l'establiment que ha mort després que els assaltants li hagin disparat al cap. Un client també ha resultat ferit greu. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El grup d'atracadors hauria disparat al client del local només en entrar al bingo i moments després han disparat contra la treballadora de l'establiment sense que s'hagi produït cap intent d'aturar-los. La dona ha rebut un tret al cap i l'home ha resultat ferit al pit. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on la dona ja ha entrat clínicament morta i poques hores després ha perdut la vida. L'home continua ingressat a l'àrea de cures intensives del Verge de la Cinta i està estable dins la gravetat. L'assalt s'ha produït poc després d'aquesta mitjanit, just abans de tancar el bingo. Sembla ser que la treballadora i el client eren les úniques persones que hi havia en aquell moment a la sala de jocs. Algunes informacions apunten que els atracadors serien tres homes que anaven encaputxats i que no haurien pogut accedir a la caixa forta del bingo. Els Mossos han muntat un dispositiu especial a les principals vies del territori per poder detenir els implicats en aquest atracament mortal.
El Tribunal Constitucional ratifica la presó permanent revisable per l'assassí de la Laia, la nena de 13 anys de Vilanova i la Geltrú, a qui va agredir sexualment i matar quan ella baixava de casa dels avis.
El tribunal considera que hi va haver traïdoria i acarnissament en l'assassinat de la petita, que no es va poder defensar de cap manera de l'agressor de molta més envergadura i armat amb un ganivet. A més, consideren que hi va haver crueltat en relació a les ferides que presentava la víctima. Per tot plegat, es confirma la presó permanent revisable per a l'assassí.
La policia local de Mataró investiga l'accident de divendres al pas del Cargol. El cos treballa per esclarir què va passar en aquest pas soterrat on un home va haver de ser rescatat de dins el seu vehicle. L'alcalde David Bote ha explicat que les bombes van funcionar i que caldrà valorar si es pot incrementar la seva capacitat per evitar inundacions. L'home ferit ja ha sortit avui de l'UCI. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Ara mateix s'està treballant en l'atestat que ha d'esclarir les causes d'aquest accident i s'espera que en els pròxims dies es puguin conèixer els resultats. L'Ajuntament ha confirmat que les bombes del pas, que tenen per objectiu evitar que s'acumuli aigua en aquesta zona quan plou, van funcionar, tot i que no van poder absorbir la gran quantitat d'aigua que va caure en poca estona.
Les bombes van funcionar des del començament, també el sistema de clavegueram. De fet, després de l'aiguat es va fer la seva revisió per evitar que algun possible dels materials arrossegats durant la tempesta doncs dificultessin que si tornava a ploure es generessin nous incidents.
Recordem que aquest dissabte, ja en unes primeres declaracions d'urgència després del temporal, l'alcalde demanava canvis en el pla de protecció civil. També va assegurar que s'estudiarà la instal·lació de barreres en el pas del Cargol per aquest tipus de casos. Avui mateix el govern ha convocat una junta de portaveus per fer una valoració conjunta amb tots els grups amb representació al Consistori.
I la direcció de la Llar d'Infants Municipal d'Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, ha apartat de la feina una cuidadora a qui acusen de maltractar 12 infants del centre. Diversos pares ja estudien denunciar-la per via judicial. A Empordà Televisió, David Terrones.
A principis del mes de setembre, la direcció de la Llar d'Infants d'Avinyonet de Puigventós va apartar una cuidadora acusada de maltractar una dotzena de nens i nenes del centre. Va ser una companya de la cuidadora la que va alarmar de la situació, assegurant que va ser testimoni de les suposades agressions als menors. Aquesta cuidadora feia anys que treballava al centre, però tot i això, i degut a aquesta denúncia, van decidir substituir aquesta dona. Pel que fa a les agressions que han denunciat, hi ha cops al cap dels infants, sacsejar-los si els infants no volien dormir, enfonsar-los a la piscina per fer-los callar, ruixar-los amb una mànega o immobilitzar-los amb una manta, a més de tancar-los a una aula durant hores mentre ploraven. Per la seva banda, els pares afectats estan estudiant denunciar la cuidadora per la via judicial. A més, també comencen a aparèixer progenitors d'altres anys que sospiten que els seus fills podrien haver estat víctimes d'aquests suposats maltractaments. Des del consistori estan al corrent d'aquesta situació i estan esperant un informe que està realitzant la Fundació Petit Reig, que són els encarregats de la gestió d'aquesta llar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gran expectació al Regne Unit i al món per l'últim adeu a la reina Elisabet II d'Anglaterra. Serà enterrada finalment a partir de 8:15 aquesta tarda a la capella de Sant Jordi de Windsor, al costat del seu marit, el príncep Felip, mort l'abril de 2021. Tot plegat després del funeral d'estat d'aquest migdia i de 10 dies d'actes d'homenatge.
Elisabet II ja descansa a la capella de Sant Jordi de Windsor, on l'ha acomiadat la família reial britànica acompanyada del voltant d'unes 800 persones. Allà el degà de Windsor ha ofert una nova cerimònia de comiat. Ha estat després d'un assajadíssim funeral d'estat. La cerimònia a Westminster ha durat poc més d'una hora i ha finalitzat amb 2 minuts de silenci a tot el Regne Unit i l'himne nacional, ara God Save the King, que per cert Carles III ja no ha cantat. El funeral l'ha oficiat el degà de Westminster, Mr. David Hoyle, l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, ha estat l'encarregat del sermó, mentre la primera ministra britànica, Liz Truss, ha llegit un text religiós. L'abadia de Westminster ja va ser l'escenari on es va coronar Elisabet II el 1953 i aquí també es va casar amb el príncep Felip el 1957. Unes 2.000 persones han assistit al funeral entre famílies reials i caps d'estat, entre elles el rei Felip VI i la reina Letícia, així com el rei emèrit Joan Carles I i Sofia de Grècia, que té parentiu directe amb la Casa Reial Britànica. Tots quatre s'han assegut junts amb altres membres de la reialesa europea. Això ha deixat la primera imatge en què se'ls veu plegats.
I encara una última qüestió abans de cultura. La plataforma animalista de Santpedor espera que el Parlament acabi declarant aquesta localitat del Bages lliure de vaquetes després que hagi tornat a guanyar el no per segona vegada en una consulta popular. La primera es va fer fa 4 anys. N'hem parlat avui a la xarxa. Maite Polo.
El portaveu de la plataforma animalista de Santpedor, David Serra Mitjana, demana al Parlament que aboleixi aquests espectacles a tot Catalunya. Espera que els partits de l'Ajuntament portin el cas a la Cambra Catalana, ara que s'ha fet la consulta i s'ha guanyat per segona vegada.
Nosaltres el 2019 això ja els hi vam dir. El que passa que des de l'Ajuntament no van escoltar el que se'ls havia dit, tampoc ho van portar en cap ple i la cosa va quedar doncs, que no ho havien presentat. I quan els hi vam demanar el per què, doncs, no van saber què dir-nos. Aquesta vegada sembla que sí, que ja hem parlat amb algun polític que ho volen presentar en el ple de l'Ajuntament perquè el municipi de Santpedor sigui portat en el Parlament i es tregui finalment de la llista de municipis en què es permeten aquest tipus de pràctiques.
El no a recuperar la festa de les vaquetes a Santpedor ha guanyat per 41 vots de diferència, 1.331 vots a favor i 1.372 en contra.
En cultura torna a Sant Esteve de Palautordera el Festival Internacional de Pallasses, que en la 9a edició reunirà un centenar de dones clown d'arreu de l'Estat i d'altres països, artistes professionals i novelles que actuaran en 8 escenaris de la localitat del 26 de setembre al 2 d'octubre. Ràdio Vitamènia, Marc Mosegui.
Aquest dilluns 19 de setembre s'ha presentat el 9è Festival Internacional de Pallasses de Sant Esteve de Palautordera, que es celebrarà del 29 de setembre al 2 d'octubre. Després de la pandèmia causada per la Covid-19, serà el primer any amb espectacles a l'aire lliure. Aquest any el principal al·licient del festival és la participació de la pallassa Gardi Hutter, Elena Doncel, que ha participat en totes les edicions del Festival de Pallasses i que ha intervingut des de França, afirma que la participació d'artistes així és una nutrició total per la resta de participants.
Estar totes a la mateixa, com diuen, igualtat, o sigui, estem dormint al costat de Gardi Hutter, no? I dinem en Catherine Germain i parlem, i això ens dona una proximitat que és impressionant.
La presentació del festival també ha comptat amb les intervencions de Núria Clotet, que participarà al festival amb el seu número La Rateta, que ja no és com de l'Escaleta, i de Merche Ochoa, de El Rincloncito, i que enguany presentaran un documental en el que donen importància a la persona que hi ha darrere la pallassa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui s'han presentat les lligues catalanes de bàsquet que viuran demà les semifinals masculines ACB a Tarragona, amb els enfrontaments entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i el duel bàsquet Girona-Barça demà dimarts. Aquestes dues semifinals, dimecres la gran final, tot a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosiquer.
Tot a punt perquè Tarragona sigui la seu de la Lliga Catalana ACB. Barça, Bàsquet Girona i Baxi Manresa Joventut de Badalona s'enfrontaran aquest dimarts a les dues semifinals que acollirà el Palau d'Esports Catalunya. El primer serà el que enfrontarà manresans i badalonins amb una trajectòria històrica a la categoria estatal i serà el partit a 6:45 de la tarda, mentre que el segon ja serà a les 9 del vespre amb el de Saras, Jessica Vicius i el recent ascendit Bàsquet Girona amb Marc Gasol al capdavant. Escoltem Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet.
Nosaltres volem arribar al territori, per això es fa Tarragona, per això es fa a Girona, per això es fa a Vic, a Mollet. Volem arribar allà on hi hagi unes instal·lacions que puguin gaudir d'aquests equips. Doncs la idea és aquesta, que no sigui una cosa exclusiva d'un lloc, sinó que a poc pugui ser rotatori perquè tothom en pugui disfrutar.
Una lliga catalana CB que portarà màxima expectació per assistir en el rodatge dels quatre equips catalans en la màxima categoria del bàsquet estatal que servirà per donar el tret de sortida de les competicions oficials i on clourà tot plegat el 21 de setembre a les 9 de vespre amb els guanyadors de les dues semifinals.
I n'estarem molt pendents. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. En handbol, el Club Balonmano Granollers ha comunicat la incorporació de Víctor Vilà com a nou director general del club en substitució de Josep Blanchard. I Núria Piques ha anunciat que torna a la competició. Serà a l'Ultra Pirineu 2022.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Perdre's dins el bosc. Cada etapa de vida té les seves petites servituds que podem viure com a oportunitats d'aprenentatge o d'experiències que ens aportin també coses positives. En el meu cas, cada viatge que faig per cuidar la meva mare, procuro acabar-lo amb una escapada que em carregui de força. El filòsof americà Henry David Thoreau, que va viure durant 2 anys en una cabana al bosc, diu al llibre Walden que perdre's al bosc és com saber navegar per la vida. Avui he portat un ram de jonquilles a la mare i m'ha dit: tantes coses boniques que hi ha al món i ni les veiem. Sé que té raó i per això m'he acomiadat d'ella amb la dèria de complir un desig, anar al bosc. He aparcat el cotxe a peu de muntanya i hem pres ruta per un corriol que s'obre entre un barri de masos en direcció a l'Alzinar. El corriol em porta una pista forestal que s'enfila muntanya amunt i jo la segueixo una estona, enmig d'una vegetació frondosa d'alzines, pins i brucs. En un moment determinat descobreixo un rètol amb una inscripció que em reclama: Bosc d'Escultures. Com és possible que no sapigués que el meu poble natal guarda aquest secret? Hi ha una tanca de cadena, però puc passar a peu perfectament. No faig cap mal per passejar-m'hi. M'hi endinso i em saluda una escultura d'una deessa alada. Dedueixo que deu ser Atenea perquè té un mussol a l'espatlla. I hi ha una font que no raja amb un gran sol sobre el broc. Em sento immersa en el silenci, perduda en el bosc. Sé que això és real, com les jonquilles que he dut a la mare. Tota la resta són mentides.
Sabies que...
Es diu que durant l'època romana els romans pensaven que si una persona que estava sana feia un esternut, significava que el seu cos estava intentant expulsar els esperits malignes de futures malalties. Per això, de seguida, després de l'acte, es deien frases que invocaven felicitat, com enhorabona, per exemple. Els antics grecs, quan veien algú esternudar, deien vivit. En canvi, els antics romans deien salve. Es diu que tot va començar per culpa d'una epidèmia de pesta a Roma l'any 1591. Tots els afectats morien esternudant. Per tant, la gent, quan veia algú esternudant, ja s'esperava la mort. I per intentar evitar-la, li dient que Déu et beneixi, és a dir, que Déu li allunyés d'aquest perill.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Malestar i queixes dels usuaris en la primera jornada laborable amb alteracions a les línies R2, R1 i R11 de Rodalies per les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal i de la futura estació de la Sagrera, Cristina Cantal.
Les cues i els problemes de primera hora s'han tornat a produir aquesta tarda, provocant les queixes dels usuaris.
Un merder impressionant, perquè has de fer 1.000 transports de metro, de tren... El metro estava tancat, he tardat 3 hores en arribar, a agafar el bus, un follón.
Hi ha molta gent, els busos van patats, els metros igual... Hi ha informació, però clar, tampoc, com és Rodalies, Renfe, doncs, tampoc et fies molt bé.
Bueno, he sigut previsora i he agafat el tren de mitja hora abans.
Gran expectació al Regne Unit i al món per l'última adéu a la reina Elisabet II d'Anglaterra.
Serà enterrada finalment a partir de 8:15 d'aquesta tarda a la capella de Sant Jordi de Windsor, al costat del seu marit, el príncep Felip, mort l'abril de 2021. Tot plegat després del funeral d'estat d'aquest migdia i de 10 dies d'actes d'homenatge.
La Generalitat multa 33 immobiliàries per saltar-se la llei que les obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies vulnerables.
Per incrementar la inspecció, l'Agència Catalana de Consum invertirà gairebé 2 milions d'euros en una campanya que també informarà la ciutadania sobre els seus drets relacionats amb l'habitatge. Ho ha explicat el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
Disposem d'una llei valuosa per protegir el dret bàsic a viure en un habitatge digne. I cal que la ciutadania la conegui per fer-la complir, que en sàpiga quins són els drets que n'emanen. Volem una societat empoderada que és coneixedora i defensa els seus drets bàsics per poder esdevenir, en definitiva, un país més just.
Els Mossos investiguen l'atracament mortal que s'ha produït aquesta matinada a un bingo de la ciutat de Tortosa.
La víctima és una treballadora de l'establiment que ha mort després que els assaltants li hagin disparat al cap. Un client també ha resultat ferit greu.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El grup d'atracadors hauria disparat al client del local només en entrar al bingo i moments després han disparat contra la treballadora de l'establiment sense que s'hagi produït cap intent d'aturar-los. La dona ha rebut un tret al cap i l'home ha resultat ferit al pit. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
La direcció de la Llar d'Infants Municipal d'Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, aparta de la feina una cuidadora que acusen de maltractar 12 infants del centre.
Diversos pares ja estudien denunciar-la per via judicial.
Empordà Televisió, David Terrones.
A principis del mes de setembre, la direcció de la Llar d'Infants d'Avinyonet de Puigventós va apartar una cuidadora acusada de maltractar una dotzena de nens i nenes del centre. Va ser una companya de la cuidadora la que va alarmar de la situació, assegurant que va ser testimoni de les suposades agressions als menors.
En cultura, Sant Esteve de Palautordera presenta el 9è Festival Internacional de Pallasses de la mà del Circ Ric.
Es celebrarà del 29 de setembre al 2 d'octubre i serà el primer any amb espectacles a l'aire lliure després de la Covid.
Ràdio Vitamènia, Marc Mosegui.
Aquest any el principal al·licient del festival és la participació de la pallassa Gardi Hutter, Elena Doncel, que ha participat en totes les edicions del Festival de Pallasses. Afirma que la participació d'artistes així és una nutrició total per la resta de participants.
Estar totes a la mateixa, com diuen, igualtat, o sigui, estem dormint al costat de Gardi Hutter.
I en esports, avui s'han presentat les lligues catalanes de bàsquet, Joan Barberà.
Que viuran demà les semifinals masculines de l'ACB a Tarragona amb els enfrontaments entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i el partit que jugaran bàsquet Girona i Barça. Demà dimarts es jugaran aquestes dues semifinals, dimecres també a Tarragona la gran final.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, amb temperatura màxima que està pujant respecte a la que teníem ahir, amb molts valors que arriben a superar fins i tot els 30 graus en punts de la Vall de l'Ebre, cap al sud de Ponent. També arriben a molts punts de l'interior cap als 28, puntualment 29 graus. En canvi, en trams de la costa, doncs, la temperatura, lògicament, queda una miqueta més frenada, però tot i així molt agradable, al voltant dels 26-27 graus. La tendència de cara a les properes hores és que continuï aquest ambient que predomina assolellat, però amb creixement de nuvolades en zones de muntanya. Avui, però, no hem d'esperar que hi hagi cap tipus de precipitació, núvols d'evolució, diurna, que s'anien trencant a partir de la tarda, vespre, i, en canvi, a partir del vespre i durant la propera nit, es formaran núvols baixos en trams de les comarques de Barcelona, punts també del Camp de Tarragona, i s'anien endinsant cap a altres zones de l'interior de cara a aquesta propera matinada, de forma que demà al matí, a primeres hores, veurem doncs, força més ennuvolat per aquests núvols baixos i algunes boirines en moltes zones de la Catalunya central, litoral, peritoral central i també Camp de Tarragona. Però la resta, en general, amb el cel encara força serè i demà també a la tarda amb creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya. I és tot de moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació millora i les rondes ja en tenen només 5 quilòmetres. La ronda del litoral en sentit a Trinitat, en el tram que tenim entre més o menys Montjuïc i havent passat a la Barceloneta en sentit a Trinitat, també a la ronda de dalt, 4 quilòmetres, on en aquests moments la retenció està localitzada entre aproximadament Esplugues i més o menys la Vall d'Hebron. En el cas de la C58, un quilòmetre per arribar a Rondes i a la Meridiana, i en el cas de la P2, una incidència a Vila-rodona, a Tarragona, en sentit Barcelona, s'està obligant a tallar diversos carrils, només queda un obert i una mica de congestió al punt de l'accident. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Malestar i queixes dels usuaris en la primera jornada laborable amb alteracions a les línies R2, R1 i R11 de Rodalies per les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal i de la futura estació de la Sagrera. Les cues i els problemes de primera hora s'han tornat a produir aquesta tarda.
Són línies que transporten el 20% dels usuaris habituals que durant 3 mesos veuran com els trens de les línies R2 Nord i l'R11 de mitja distància comencen i acaben recorregut a Sant Andreu Comtal. Per la seva banda, els trens que van a l'aeroport surten des de l'estació de França passant per Passeig de Gràcia.
En aquest primer dia laborable, el servei ha transcorregut segons el previst, però amb molta incomoditat per part dels passatgers i queixes per manca d'informació. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Lali, des de l'estació de Sant Andreu Comtal a Barcelona. Jornada moguda, com bé deies, la viscuda durant el dia d'avui aquí a l'estació amb riuades de gent amunt i avall, i més ara en hora de punta, però les arribades i sortides dels convois es van alternant per les úniques dues vies disponibles, la 1 i la 2. El que més molesta els usuaris és l'arribada que es produeix per la via 2, ja que han de fer servir unes escales que passen per sobre de les vies i allà s'hi forma un petit coll d'ampolla inicial que provoca aglomeracions, un fet que ha provocat les queixes d'alguns usuaris. A banda d'aquesta situació, però, hem recollit altres reaccions.
Un merder impressionant, perquè has de fer 1.000 transports de metro, de tren... El metro estava tancat, he tardat 3 hores en arribar, a agafar el bus, un follon.
Hi ha molta gent, els busos van patats, els metros igual... Hi ha informació, però clar, tampoc, com és Rodalia, Renfe, doncs, tampoc et fies molt bé.
Bueno, he sigut previsora i he agafat el tren de mitja hora abans i l'anada, bé, bueno, fent una mica d'investigació a veure quin és el recorregut que millor m'anava, no? I a la tarda, doncs, bueno, li perdo per 2 minuts, amb la qual cosa m'he d'esperar mitja hora, però bueno, adaptant-nos i resignats, és el que hi ha.
Lo que veo un poco disparatado es que por lo menos pusieran otro tren más, porque yo, por ejemplo, que lo cogía y cuarto, pues ahora hasta el 32 no pasa.
El portaveu de Rodalies a Catalunya, Antonio Carmona, ha destacat que la jornada s'ha desenvolupat sota els paràmetres esperats i sense incidències importants. Per últim, destacar que l'alternativa de transport més utilitzada, amb diferències, de ser la línia 1 del metro, que està absorbint la forta demanda sense problemes.
Gràcies, Marc. Aquestes mateixes obres afecten també els trens de la línia R1, com dèiem. Com ja han fet al llarg del cap de setmana, avui els convois comencen i acaben el recorregut a Badalona. I la situació s'ha complicat encara més aquest matí per un atropellament que ha obligat a tallar part de la línia 2 del metro. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Tot i que Renfe ha posat a disposició dels usuaris 7 informadors a l'estació de Badalona, bona part dels viatgers desconeixien aquesta alteració en el servei de la línia R1 de Rodalies, la qual cosa ha provocat que arribessin tard a les seves obligacions. La principal alternativa proposada per Renfe ha estat la de continuar el camí a Barcelona a través del metro Pompeu Fabra.
Baixo dilluns i dijous, i el dijous vaig baixar a Barcelona i jo no vaig sentir res ni vaig veure res, que avui estaria tallat.
M'ha fet arribar molt tard i avui ja sortia amb molta antelació per un treball que havia de fer, però igualment arribaré tard.
Tenia conocimiento de que esta situación se iba a producir, pero creía que solamente duraría el fin de semana.
Una alternativa de mobilitat, però que també s'ha vist afectada amb una interrupció de la circulació del metro durant 2 hores per un atropellament mortal a Pep Ventura, fet que ha obligat els passatgers a agafar el metro a l'estació d'Artigas Sant Adrià. Temporalment s'ha habilitat el servei de l'autobús H10, que ha allargat el seu trajecte fins al carrer de la Creu mentre durava la incidència. Uns talls de l'R1, que recordem, es tornaran a produir els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i del 12 i 13 de novembre.
Els familiars dels malalts d'Alzheimer demanen a l'administració més finançament i denuncien la seva inoperància i oblit. Amb la campanya Nosaltres tenim Alzheimer, vosaltres no teniu memòria, la Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer de Catalunya reclama que es compleixi el pla de demència aprovat per la Generalitat. David Navarro.
A motiu del Dia Internacional de l'Alzheimer, aquest dimecres la FAFAC ha alçat la veu. Reclama més recursos per a la investigació alhora que un augment pressupostari per tractar la demència. També que no es trigui tant a reconèixer el dret a rebre una prestació i que les subvencions es cobrin quan toca. El president de l'entitat, Josep Gasull, ha explicat que es viuen situacions molt complicades.
Persones de 40-50 anys que puguen tindre o Alzheimer o una altra demència frontotemporal, qualsevol altra demència, que estan en edat laboral. S'ha de treballar, s'ha de deixar, i això és un cop per a la família i per a ell mateix, doncs que hem d'intentar solventar les administracions, han d'entendre-ho i han d'intentar fer alguna cosa per a solventar, que no pot ser que tu demanes un ajut i tardes anys en rebre'l.
I és que, segons la FAFAC, les despeses anuals d'un malalt amb Alzheimer superen els 31.000 euros. Per això reclama que es doti de recursos i es compleixi el Pla d'Atenció Sanitària a les Persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu i Demència, aprovat aquest mateix any per la Generalitat.
I encara en clau de salut, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquesta tarda a Vilassar de Mar que el govern continua treballant en una sèrie de modificacions en l'esborrany del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme.
És el motiu pel qual encara aquest pla no s'ha aprovat definitivament. La ministra, que ha visitat aquest dilluns la Fundació Ernest Lluch a Vilassar, ha assegurat que la seva intenció és dur aquest pla a la comissió pública quan estigui en condicions de poder-lo presentar. El text, que encara s'ha d'acabar de consensuar amb les societats científiques i les autoritats, proposa la prohibició de fumar en vehicles particulars i terrasses particulars, a més de l'empaquetament genèric del tabac.
Escoltem la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Hemos concretado que el próximo mes de octubre vamos a firmar un convenio de colaboración entre la Fundación Ernest Lluch y el Ministerio de Sanidad para seguir profundizando en el conocimiento de la figura de Ernest Lluch, pero también en algo que creemos que contribuye a su legado y a su pensamiento, y es siendo trabajando de manera compartida desde el diálogo para conseguir entre todos apuntar respuestas ante los desafíos sanitarios que tenemos por delante.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat ha multat 33 immobiliàries per saltar-se la llei que les obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies vulnerables per no poder pagar el lloguer o la hipoteca. L'administració ha detectat una 60 de casos. Per incrementar la inspecció, l'Agència Catalana de Consum invertirà gairebé 2 milions d'euros en una campanya que també informarà la ciutadania sobre els seus drets relacionats amb l'habitatge. Carina Bellbé.
El municipi que té més sancions greus és Terrassa, amb una desena, seguit de l'Hospitalet de Llobregat amb 6, Castelldefels amb 4, o els 3 de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat. En paral·lel, Consum investiga 84 casos més en què se sospita que els grans tenidors d'habitatge també s'haurien saltat la llei des de febrer del 2019. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
Disposem d'una llei valuosa per protegir el dret bàsic a viure en un habitatge digne. I cal que la ciutadania la conegui per fer-la complir, que en sàpiga quins són els drets que n'amanen. demanen. Volem una societat empoderada que és coneixedora i defensa els seus drets bàsics per poder esdevenir, en definitiva, un país més just.
Per reforçar la inspecció en aquest àmbit, s'incorporaran 19 professionals a l'Agència Catalana de Consum que vetllaran perquè els grans tenidors ofereixin un lloguer social a les famílies que no poden pagar les mensualitats per evitar processos de desnonament. L'objectiu és que aquests reforços permetin tramitar 100 expedients mensuals de mitjana en els propers 2 anys. A més, també es posarà en marxa, a finals d'octubre, una campanya per empoderar la ciutadania sobre els drets relacionats amb l'accés a l'habitatge.
I en clau política, els partits del govern encara en la setmana prèvia al debat de política general en plena crisi interna. Junts per Catalunya condiciona a fer un debat constructiu que els republicans compleixin l'acord de legislatura. És la resposta a la petició que ha fet Esquerra en una carta adreçada a tots els diputats de la cambra. Aquesta missiva també s'hi han referit els comuns. Mont Carvajal.
El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, insisteix en que la clau de l'estabilitat de govern i de tenir un debat de política general constructiu la té Esquerra Republicana.
La millor manera de ser constructius és complir allò que ens hem comprometre a dur a terme, i en aquest sentit està a la mà d'Esquerra Republicana doncs decidir si vol complir o no amb aquest acord.
I Esquerra Republicana ho interpreta com un ultimàtum al qual no pensen fer cas. La portaveu Marta Vilalta nega cap crisi de govern.
Com millorem la coordinació? Com millorem els espais de treball? És evident que n'hem de parlar per millorar-ho constantment. I ja ho farem, però no ens sentim interpel·lats per cap ultimàtum davant d'aquest debat de política general. No hi ha una crisi dins del govern, hi ha una crisi dins de Junts per Catalunya que en aquests moments està impactant doncs el govern.
El debat se celebrarà al Parlament dimarts i divendres vinent i marcarà oficialment l'inici del curs polític.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim crònica de successos. Els Mossos investiguen l'atracament mortal que s'ha produït aquesta matinada a un bingo de la ciutat de Tortosa. La víctima és una treballadora de l'establiment que ha mort després que els assaltants li hagin disparat al cap. Un client també ha resultat ferit greu. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El grup d'atracadors hauria disparat al client del local només en entrar al bingo i moments després han disparat contra la treballadora de l'establiment sense que s'hagi produït cap intent d'aturar-los. La dona ha rebut un tret al cap i l'home ha resultat ferit al pit. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on la dona ja ha entrat clínicament morta i poques hores després ha perdut la vida. L'home continua ingressat a l'àrea de cures intensives del Verge de la Cinta i està estable dins la gravetat. L'assalt s'ha produït poc després d'aquesta mitjanit, just abans de tancar el bingo. Sembla ser que la treballadora i el client eren les úniques persones que hi havia en aquell moment a la sala de jocs. Algunes informacions apunten que els atracadors serien 3 homes que anaven encaputxats i que no haurien pogut accedir a la caixa forta del bingo. Els Mossos han muntat un dispositiu especial a les principals vies del territori per poder detenir els implicats en aquest atracament mortal.
La policia local de Mataró investiga l'accident de divendres al pas del Cargol. El cos treballa per esclarir què va passar en aquest pas soterrat, on un home va haver de ser rescatat de dins el seu vehicle. L'alcalde David Bote ha explicat que les bombes van funcionar i que caldrà valorar si es pot incrementar la seva capacitat per evitar inundacions. L'home ferit ja ha sortit avui de l'UCI. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Ara mateix s'està treballant en l'atestat que ha d'esclarir les causes d'aquest accident i s'espera que en els pròxims dies es puguin conèixer els resultats. L'Ajuntament ha confirmat que les bombes del pas, que tenen per objectiu evitar que s'acumuli aigua en aquesta zona quan plou, van funcionar, tot i que no van poder absorbir la gran quantitat d'aigua que va caure en poca estona.
Les bombes van funcionar des del començament, també el sistema de clavegueram. De fet, després de l'aiguat es va fer la seva revisió per evitar que algun possible dels materials arrossegats durant la tempesta doncs dificultessin que, si tornava a ploure, generessin nous incidents.
Recordem que aquest dissabte, ja en unes primeres declaracions d'urgència després del temporal, l'alcalde demanava canvis en el pla de protecció civil. També va assegurar que s'estudiarà la instal·lació de barreres en el pas del Cargol per a aquest tipus de casos. Avui mateix el govern ha convocat una junta de portaveus per fer una valoració conjunta amb tots els grups amb representació al Consistori.
Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil busquen un pescador de 81 anys desaparegut des d'ahir d'una embarcació a l'Alt Empordà.
La barca va aparèixer buida poc després de les 11 del matí d'ahir a prop del sector Alberes d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En la recerca hi participen helicòpters, embarcacions, submarinistes, sanitaris i els graes dels bombers.
No deixem l'Empordà. La direcció de la Llar d'Infants Municipal d'Avinyonet de Puigventós ha apartat de la feina una cuidadora a qui acusen de maltractar 12 infants del centre. Diversos pares ja estudien denunciar-la per via judicial. Empordà Televisió, David Terrones.
A principis del mes de setembre, la direcció de la Llar d'Infants d'Avinyonet de Puigventós va apartar una cuidadora acusada de maltractar una dotzena de nens i nenes del centre. Va ser una companya de la cuidadora la que va alarmar de la situació, assegurant que va ser testimoni de les suposades agressions als menors. Aquesta cuidadora feia anys que treballava al centre, però tot i això, i degut a aquesta denúncia, van decidir substituir aquesta dona. Pel que fa a les agressions que han denunciat, hi ha cops al cap dels infants, sacsejar-los si els infants no volien dormir, enfonsar-los a la piscina per fer-los callar, ruixar-los amb una mànega o immobilitzar-los amb una manta, a més de tancar-los a una aula durant hores mentre ploraven. Per la seva banda, els pares afectats estan estudiant denunciar la cuidadora per la via judicial. A més, també comencen a aparèixer progenitors d'altres anys que sospiten que els seus fills podrien haver estat víctimes d'aquests suposats maltractaments. Des del consistori estan al corrent d'aquesta situació i estan esperant un informe que està realitzant la Fundació Petit Reig, que són els encarregats de la gestió d'aquesta llar.
Gran expectació al Regne Unit i al món per l'últim adéu a la reina Elisabet II d'Anglaterra. Serà enterrada finalment a partir d'aquest vespre a la capella de Sant Jordi de Windsor al costat del seu marit, el príncep Felip, mort l'abril de 2021, tot plegat després del funeral d'estat d'aquest migdia i de 10 dies d'actes d'homenatge.
Elisabet II ja descansa a la capella de Sant Jordi de Windsor, on l'ha acomiadat la família reial britànica acompanyada del voltant d'unes 800 persones. Allà el degà de Windsor ha ofert una nova cerimònia de comiat. Ha estat després d'un assajadíssim funeral d'estat. La cerimònia a Westminster ha durat poc més d'una hora i ha finalitzat amb 2 minuts de silenci a tot el Regne Unit i l'himne oficial, ara God Save the King, que, per cert, Carles III ja no ha cantat. El funeral l'ha oficiat el degà de Westminster, David Hoyle, l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, ha estat l'encarregat del sermó, mentre la primera ministra britànica, Liz Truss, ha llegit un text religiós. L'abadia de Westminster ja va ser l'escenari on es va coronar Elisabet II el 1953 i aquí també es va casar amb el príncep Felip el 1957. Unes 2.000 persones han assistit al funeral entre famílies reials i caps d'estat, entre elles el rei Felip VI, la reina Letícia, així com el rei emèrit Joan Carles I i Sofia de Grècia, que té parentiu directe amb la Casa Reial Britànica. Tots quatre s'han assegut junts amb altres membres de la reialesa europea i això ha deixat la primera imatge en què se'ls veu plegats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Encara una darrera qüestió abans de cultura. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha visitat aquest matí la Diputació de Barcelona per establir nous vincles i intercanviar experiències.
En la trobada s'ha reunit amb la presidenta de la institució, Núria Marín, qui ha titllat la trobada d'oportunitat per establir contactes i ajudar-se mútuament. D'una banda, el Consell de Mallorca s'ha incorporat a la Fundació Democràtica i Consell Local, un fet que des de l'ENS supramunicipal han considerat com a bona notícia. Escoltem les dues dirigents.
Avui jo crec que hi ha dues bones notícies, no? La primera, el Consell s'incorpora a la Fundació Democràcia i Govern Local. Crec que aquesta fundació el que pretén és reforçar precisament, no?, tot el que té a veure en el món local. I la segona, no?, conèixer-nos una mica més i millor i que ens puguem ajudar mútuament.
Avui hem dedicat, per exemple, molt de temps a lo que és la xarxa de govern local, que m'ha semblat molt interessant i que m'agradaria poder també exportar i extrapolar el que és en el Consell de Mallorca per també poder fer aquesta feina més en xarxa en l'àmbit municipal a Mallorca.
En cultura torna a Sant Esteve de Palautordera el Festival Internacional de Pallasses, que en la 9a edició reunirà un centenar de dones clown d'arreu de l'Estat i d'altres països.
Artistes professionals i novelles que actuaran en 8 escenaris de la localitat del 26 de setembre al 2 d'octubre.
I 8 mesos després de la seva creació, l'Escola de Dansa L'Escènica d'Escó vol fer un pas més i incorporar als seus estudis les arts escèniques. L'objectiu és convertir-se en un espai professional i competent referent, com el que es pot trobar a les grans ciutats. Ràdio Móra la Nova, Andrea Barceló.
La dansa, l'ensenyament i viure a la Ribera d'Ebre són els tres propòsits vitals que van dur a la palmenca Júlia Filella a iniciar fa 8 mesos el projecte L'Escènica, la primera escola de dansa i arts escèniques d'Escó. Ens ho explica la pròpia directora, la Júlia Filella.
Doncs L'Escènica neix de
buscar-li un sentit a allò que jo vull fer.
L'escènica ofereix l'oportunitat al públic infantil i juvenil de gaudir de diferents disciplines artístiques com ara la dansa clàssica, el modern jazz i la dansa contemporània, i en breus incorporaran una peça clau per a l'escola, les arts escèniques. Un estil únic a la comarca amb l'objectiu, com bé ens diu Filella, de ser un centre de qualitat.
L'ensenyament de qualitat en les arts a l'hora de tenir un projecte que a nivell pedagògic sigui molt potent, que sigui un espai segur, que respectin tots els ritmes d'aprenentatge, que hi tingui cabuda tothom.
L'escènica té la intenció d'esdevenir un referent creant un espai professional i competent com el que es pot trobar a les grans ciutats.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui s'han presentat les lligues catalanes a Onda Bàsquet, que viuran demà les semifinals masculines ACB amb els enfrontaments entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i el duel bàsquet Girona-Barça demà dimarts. Aquestes dues semifinals dimecres, la gran final tot plegat a Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Eric Rosique.
Tot a punt perquè Tarragona sigui la seu de la Lliga Catalana ACB. Barça, Bàsquet Girona i Baxi Manresa de Joventut de Badalona s'enfrontaran aquest dimarts a les dues semifinals que acollirà el Palau d'Esports Catalunya. El primer serà el que enfrontarà manresans i badalonins amb una trajectòria històrica a la categoria estatal i serà el partit a 6:45 de la tarda, mentre que el segon ja serà a les 9 del vespre amb el de Saras, Jessica Vicius i el recent ascendit Bàsquet Girona amb Marc Gasol al capdavant. Escoltem Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet.
Nosaltres volem arribar al territori, per això es fa Tarragona, per això es fa a Girona, per això es fa a Vic, a Mollet. Volem arribar allà on hi hagi unes instal·lacions que puguin gaudir d'aquests equips. Doncs la idea és aquesta, que no sigui una cosa exclusiva d'un lloc, sinó que a poc pugui ser rotatori perquè tothom en pugui disfrutar.
Una Lliga Catalana CB que portarà màxima expectació per assistir en el rodatge dels quatre equips catalans a la màxima categoria del bàsquet estatal, que servirà per donar el tret de sortida a les competicions oficials i on clourà tot plegat el 21 de setembre a les 9 de vespre amb els guanyadors de les dues semifinals.
Gràcies, Eric Rosique. Des de Tarragona, per cert, la Federació Catalana de Bàsquetbol té en ment pel 2023, l'any del centenari, que les seleccions catalanes absoluta, masculina i femenina juguin un partit amistós internacional. Encara no hi ha data, tampoc hi ha rival, però vol ser un dels plats forts dels 100 anys d'història del bàsquet català.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Quan les pestanyes pesen més que els anys i no hi ha cap finestra oberta i només queda fer un pas al costat. Que per molt que ho provi mai no s'han trobat. I tu de cop ho poses tot a cap per avall i em fas pensar que tornarem a vèncer, però em poses sempre davant del mirall perquè m'espanti el meu reflexe i les parets em cauen al damunt i els vells records em cremen les se m'escapa entre les mans. I jo no sé com aturar-te, no sé com enfrontar-me al meu racó de pensar amb tu.
quan l'energia ja no em dóna més. Em poso a córrer per no caure, que no hi ha mal que mati la il·lusió.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. La Generalitat ha multat 33 immobiliàries per saltar-se la llei que les obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies vulnerables per no poder pagar el lloguer o la hipoteca. Ha detectat una 60 de casos. Per incrementar la inspecció, l'Agència Catalana de Consum invertirà gairebé 2 milions d'euros en una campanya que també informarà la ciutadania sobre els seus drets relacionats amb l'habitatge. En paral·lel, Consum investiga 84 casos més en què se sospita que els grans tenidors d'habitatge també s'haurien saltat la llei des del febrer del 2019. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
Disposem d'una llei valuosa per protegir el dret bàsic a viure en un habitatge digne. I cal que la ciutadania la conegui per fer-la complir, una societat que és coneixedora i defensa els seus drets bàsics per poder esdevenir en definitiva i finalment un país més just.
Per reforçar la inspecció en aquest àmbit, 19 professionals a l'Agència Catalana de Consum vetllaran perquè els grans tenidors ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables per evitar processos de desnonament. Es preveu que aquests reforços permetin tramitar 100 expedients mensuals de mitjana en els propers 2 anys.